El govern ha presentat el que anomena Pla de Reactivació Econòmica per Catalunya, que comptarà amb un fons de 31.000 milions d'euros. D'aquests, més de 2.700 s'injectaran en mesures immediates abans que s'acabi l'any. També ahir coneixíem que Espanya rebrà 140.000 milions del Fons de Recuperació Europeu, 72.700 en ajudes directes. Volem analitzar aquestes xifres ara amb els agents sindicals. Saludem Camil Ros, secretari general de la UGT, i Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bon dia, què tal?
Anem a PAMS. El Pla Europeu de Recuperació Econòmica posa condicions a aquestes transferències als països. Presentar un pla de reformes i aquesta paraula, els sindicats, reformes, no sé si us inquieta.
Bé, depèn del que reformem, no? Si reformar vol dir doncs, derogar o negociar com ha de ser una legislació laboral doncs que ens permeti sortir de la crisi amb elements doncs, de qualitat d'ocupació i de reactivació econòmica real, doncs benvinguda, si és l'altre sentit, no? Evidentment, ens falta veure la lletra petita o l'interpretació d'aquest acord. La resta de l'acord europeu, doncs, evidentment, sona bé, però nosaltres no passarem perquè en aquesta nova crisi econòmica, com ens va fer Europa en l'anterior, això suposi retallades, i en aquest cas retallades doncs, de drets laborals o de drets com el dret de unes pensions dignes. Per tant, aquí ens hi tindran absolutament en contra. Bé, nosaltres creiem per això que el que s'ha d'obrir és un marc de concertació tant a nivell de l'Estat com a nivell de Catalunya com en el conjunt d'Europa per poder sortir d'aquesta situació que estem, no? La situació crítica tant sanitària que estem vivint aquests dies com també les causes econòmiques i socials.
Uh-huh. Senyor Pacheco, l'acord de govern, per exemple, la coalició del PSOE Unides Podem inclou la derogació de la reforma laboral, que és una de les grans reivindicacions dels sindicals. Segons el pacte assajat al Congrés fa un parell de mesos, ha de ser una derogació integral de la reforma. Però clar, ara escoltant el senyor Ros i després de les rodes de premsa que hem sentit a Brussel·les i d'aquestes reformes, senyor Pacheco, veu possible fer-ho amb les condicions del Pla Europeu, aquesta reforma, aquesta derogació de la reforma laboral, o el govern no aprofitarà per fer-se enrere?
No, jo crec que està en la línia de la que és el pacte de la Unió Europea d'ahir per establir les mesures econòmiques que cara a la reconstrucció, perquè aquí quan parlem de reformes les tenim associades a les polítiques neoliberals que va portar el Partit Popular a la gestió de la crisi anterior, en què se tenia una traducció del sinònim de la retallada. Les reformes que està proposant la Unió Europea és encarar que clarament tot el procés de l'Agenda 2030, no?, en relació al Green Deal, no?, per intentar establir una política econòmica molt més verda, molt més sostenible i que dona reptes, no?, en caràcter energètic, en caràcter climàtic, en caràcter de la mobilitat sostenible, en el que emplaça els països que, evidentment, li donen la reconstrucció, que aquesta lluita contra la crisi ha de tenir una encarada cap al futur, no?, que el futur d'Europa té el seu aspecte de la seva competitivitat i sobretot de la qüestió social en aquests mecanismes, no? Per tant, les reformes encaren perfectament. I també posen a les persones en primer lloc, no? Perquè totes les mesures concretes de suport a la crisi les estan derivant directament als països que més han patit les conseqüències de la crisi sanitària en matèria econòmica, també, no? I, per tant, la protecció cap a l'atur, la protecció cap a la capacitat de la creació i reactivació de l'ocupació són els elements que encara el pacte de la Unió Europea. I aquí s'encabeix perfectament la derogació de la reforma laboral que va en aquesta línia i que, per tant, també hem d'escoltar totes les veus, portant veus del govern, perquè ahir amb declaracions a la premsa, la portaveu del govern, la ministra Montero, va dir clarament que l'agenda de la reforma de la derogació de la reforma laboral estava dintre del marc i el calendari del diàleg social i que estava també en el programa de govern per poder portar-se a terme. Per tant, no només és que és possible, és que està dintre de les línies estratègiques que la pròpia Unió Europea estableix per garantir una reorientació del que és el model d'Europa.
Més enllà de la reforma laboral, creuen que el pacte de Brussel·les pot afectar el sistema de pensions públiques, que també s'ha de reformar per garantir-ne la sostenibilitat, senyor Ros?
Doncs no, i no ho han dit, i per tant també una mica en la mateixa línia que es deia. En aquests moments en què tornem a tindre una situació d'atur i on, si per desgràcia perds la feina, doncs la dificultat per trobar una nova feina doncs es fa molt difícil, les pensions segueixen tenint molt de sentit com van tenir en l'anterior crisi econòmica, que van aguantar part del coixí de la societat i part de moltes famílies. Per tant, aquí el que cal fer és un repartiment perquè tothom cobri una pensió, perquè tothom aquesta pensió al mínim sigui digna per viure, igual que tenim un ingrés mínim vital, doncs també les pensions han de tindre el mínim vital per poder viure, perquè és que si no desmuntem l'estat del benestar i trenquem la societat, i per tant les situacions doncs, de pobresa i d'altres s'agreujaran. Escolta, aquí el debat està, jo crec, en com fem una fiscalitat més progressiva, com lluitem contra el frau fiscal, doncs, que segueix sent molt tant el de Catalunya com el de l'Estat, i això és el que ens donarà els ingressos suficients. Al mateix temps, si fem unes bones polítiques de reactivació econòmica i la gent cobra salaris dignes, doncs es cotitzarà més a la Seguretat Social, i per tant l'element no és com retallem les pensions perquè siguin sostenibles, sinó que el debat és com fem de l'activitat econòmica i de la fiscalitat que hi hagin els ingressos suficients per unes pensions dignes, perquè si no ens perdrem i entrarem en les mateixes polítiques de l'anterior crisi econòmica, que és retallada, retallada, rere retallada, i això ens farà evidentment doncs, més pobres, i per tant el debat ha d'estar en com reactivem l'economia, com hi ha més ingressos, no com retallem.
En què invertirien UGT i Comissions Obreres aquests 140.000 milions d'euros?
Bueno, jo l'UGT no ho sé, ho diran ells, però Comissions Obreres evidentment en intentar, com deia abans, reactivar l'economia orientant-la cap a on està realment l'element del model productiu necessari per poder tornar a recuperar la capacitat i l'habilitat de la sobirania industrial, de l'empleo de qualitat, de la capacitat de restablir la distribució de la riquesa per acabar amb la pobresa, per intentar recuperar la cohesió social i, sobretot, en reforçar els serveis públics que s'han demostrat en aquesta crisi sanitària que són fonamentals per sostenir la forma de vida de les persones, no? Reforçar el sistema sanitari, reforçar el sistema educatiu, reforçar la protecció social, un canvi radical de la gestió del sistema de residència de la gent gran. Crec que n'hi ha un ventall de temes que hem col·locat en l'agenda de bases del que hi és la reactivació econòmica i la protecció social de Catalunya en el si del Consell del Diàleg Social, un acord de concertació que ha de definir el guió de treball del conjunt de les forces polítiques i també de les administracions amb el nostre país, i que s'ha de desenvolupar de manera immediata, tal com tenim compromès, per poder canalitzar tots aquests recursos que han de venir de la Unió Europea, que han de definir els pressupostos de l'Estat, els pressupostos de la Generalitat, i acabar de traduir-se en mesures concretes que arribi a canviar les condicions de vida de la gent per millorar la seva situació, no? Per tant, crec que n'hi ha un ventall important de temes per poder garantir tot aquest calés.
Està d'acord, senyor Ros?
Em sembla que se'ls ha gastat tots, ja. Bé, una mica sí, en aquesta línia, és a dir, hem de reforçar els serveis públics, no? I a part ho hem vist especialment amb la sanitat, per tant, això és d'urgència immediata. Això és més a nivell de l'Estat que a nivell d'aquí, hem de seguir donant cobertura als ERTOs més enllà del setembre i no baixar cobertura al 50%, com passarà en molts casos, si és veritat que amb aquest rebrot tornem a frenar l'economia. I hem de fer doncs, polítiques estratègiques, perquè per canviar les polítiques industrials no es canvien amb un pla renove, sinó que cal una aposta de fons i, per tant, cal una inversió de fons. I un altre exemple que posaria molt gràfic, hem de combinar polítiques per, evidentment, frenar l'economia on hi hagi el risc de contagi, no? Aquí també hi entra, doncs, ingrés mínim vital, renda garantida de ciutadania, però hem de començar a fer mesures de reactivació econòmica. Jo, per exemple, ara destinaria, ja que el turisme el que està patint, i especialment la ciutat de Barcelona, doncs jo crec que hem de fer, com s'ha fet a altres llocs d'Europa, un xec a la gent perquè pugui anar a consumir turisme i perquè pugui disfrutar una part de les seves vacances, i així ajudem també en aquest sector. És a dir, jo crec que hem de combinar polítiques de reforçar estructures de serveis públics i d'inversió pública i al mateix temps polítiques de reactivació econòmica que tant ajudin a la gent com a les empreses a la creació i manteniment de llocs de treball.
Són les 9 del matí, sentim els senyals horaris. Pel que fa al pla del govern de la Generalitat per invertir 32.000 milions d'euros en l'economia fins al 2032, què els sembla?
Bueno, primer de tot, evidentment, és un bon exercici de bona voluntat de fer una inversió expansiva per intentar reactivar l'economia. El que passa és que ho fem amb un govern que està a les acaballes, sembla ser, del seu mandat, i que té una projecció de mig i llarg termini, una part important de les seves estratègies, que no sabem ben bé com les encabinen. Per això jo crec que ha de tenir més molt més valor la capacitat de concertar, no? I la capacitat de concertar, primer, un bon acord polític de consens amb les forces polítiques parlamentàries perquè les polítiques de reactivació siguin en la línia del govern o les que puguin aportar les diferents forces polítiques puguin establir un marc d'estabilitat en la línia de treball que ha de tenir el país. I l'altra és la concertació, en què parlava abans, amb el marc del diàleg social, no? Aquesta agenda de bases de reactivació que ha de marcar el camí d'aquest criteri de reactivació per acabar de traduir les bones voluntats d'un govern amb mesures concretes pactades amb tothom, amb forces polítiques i amb forces socials i forces econòmiques, que és com s'estableix les grans estratègies d'un país, no? Per tant, no vull devaluar l'acció de govern, ni molt menys, però crec que l'hem d'intentar lligar perfectament per garantir la seva eficàcia amb aquestes línies de treball, amb acord polític i amb acords socials.
El vicepresident Pere Aragonès, conseller d'Economia, ha insistit que no retallarà els sous dels treballadors públics.
Evidentment, bueno, per començar, tenim acords amb aquest govern de retorn de pagues que alguns s'han de produir durant aquest mes, no? I per tant el que s'ha de fer és recuperar els salaris públics perduts i sobretot recuperar l'ocupació, no? I no, això no s'arregla donant una paga als sanitaris, això s'arregla invertint en les persones i per tant invertint en els llocs de treball i invertint en aquests llocs de treball públics siguin de qualitat. Ho hem vist perfectament, la saturació dels serveis públics, tant a nivell de Catalunya com de l'Estat, no? El col·lapse de l'INEM amb les prestacions d'atur o la sanitat que hem respost amb una sanitat retallada des del 2010, no? Per tant, es fa imprescindible recuperar salaris públics, que recuperar qualitat i, evidentment, recuperar ocupació.
Abans d'acabar, senyor Pacheco, què li sembla l'última oferta de Nissan en les negociacions per l'ERO de tancament de les plantes a Catalunya?
Em sembla malament, no? Tota la voluntat que sigui per tancar, independentment del termini en el que vol fer-lo, em sembla una bona notícia. És a dir, sembla la ratificació d'una voluntat d'una empresa que no vol escoltar ni les administracions, ni les seves institucions, ni vol escoltar els treballadors i les treballadores, que ha guanyat calés molts anys amb ells i amb elles i que, evidentment, ha de tenir una alternativa diferent, no? Jo crec que el que demana la representació dels treballadors a la taula de mediació de la Generalitat té tota la coherència del món. És a dir, canviem el sentit d'un acord per tancar i acomiadar, sinó un acord per garantir la viabilitat i l'ocupació. I a partir d'aquí, donar-s'hi el temps, ja estan oberts a oferir-lo, donar-s'hi el temps necessari, produint, treballant, intentant que, evidentment, que una mesa de participació conjunta d'administracions, sindicats i empreses acabi de trobar aquesta viabilitat per mantenir l'ocupació d'una cadena de valor i d'un teixit productiu que és estratègic per Catalunya, que no podem deixar que fruit d'una decisió financera d'una multinacional a milers de quilòmetres de Barcelona acabi de posar en risc, no, i en jaque al conjunt de l'economia del nostre país. Per tant, crec que encara li queda a l'empresa fer una reflexió aquests dies important per canviar el carril ben que ja s'ha trobat la solució d'aquest conflicte, no? I jo l'encomano, evidentment, obrir tots els espais de negociació necessària amb els treballadors i les treballadores en aquesta línia, que crec que seria la més intel·ligent i la més sentit comú que posaria damunt de la taula.
Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Camil Ros, secretari general de la UGT, gràcies per aquesta reacció al Pla Europeu, també al Pla de Reactivació Econòmica de Catalunya. Segur que tindrem més ocasió de parlar aquest estiu. Bon dia.
Bon dia. Gràcies, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio.